El badaloní Jordi Fontagustí presenta aquest dijous a les 7 del vespre a l'Espai Betúlia la seva nova novel·la. Presentaran el llibre juntament amb la badalonina Blanca Soler i amb la japonesa Kano Kandabashi, un llibre titulat L'herència japonesa, on la protagonista, que es diu Laura, hereta unes accions d'una empresa ferroviària al Japó. Quan ja es pensava que ho havia viscut tot, la Laura es veu immersa en una aventura vital i emocional que li obrirà les portes a una cultura llunyana, però també fascinant. En aquest llibre, el Jordi diríem que uneix dues de les seves passions, almenys una segur, que és el món del tren, i no sé si és el món del Japó. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Això del tren ja ho sabíem, que ets un apassionat del tren.
Sí, efectivament, sí.
Que un dia en parlarem més àmpliament, perquè aquí hi ha molta història per explicar.
Segur.
Però, a banda del tren, també t'apassionava el Japó?
Sí, és una cultura que m'ha fascinat sempre, perquè, a part de que en el Japó és un país que no es pot explicar sense el tren, és un país també en el qual hi ha un contrast enorme. D'una banda, la tradició portada fins a l'extrem de preservació i, per altra banda, la modernitat més extrema. I això dona manifestacions absolutament singulars tant en el cinema com en el manga, com en la literatura, i és un món que m'ha apassionat sempre, el japonès, també.
Sí, que és una cultura que sap combinar molt bé la modernitat amb la tradició.
Home, és un país que va tenir la singularitat de que va estar aïllat del món durant 200 i pico d'anys. I aleshores, a principis del segle XIX, els americans van trencar el bloqueig i va començar l'intercanvi, aprofitant també circumstàncies polítiques internes, etc. El cas és que, per decret, l'emperador va decidir modernitzar el país, i al mateix temps un país que ha estat 200 anys tancat, doncs aquí ve aquest contrast que dèiem, no? De manera que és el lloc ideal per col·locar-hi el meu personatge, la Laura, i fer que visqui una aventura vital en aquest país, no?
La Laura, que és arquitecta a Girona, que jo crec que podria haver estat arquitecta a Badalona, eh? Però a banda d'això, és arquitecta a Girona, i el que li passa és que està una mica estancada.
Bueno, és arquitecte a Girona perquè...
Per feia broma, eh?
No, però tot té una justificació en la novel·la normalment, no? Ella és una persona, com tu molt bé dius, que també en aquest sentit la novel·la és una mica generacional, no? Una dona de prop dels 60 anys, que viu sola, que ja està una mica cansada de la feina perquè la il·lusió que tenia de reconstruir l'administració pública doncs ja ha passat perquè són els temps que som.
Vaja, que crec que ho ha viscut tot ja, no?
Exacte, i aleshores li cau una comunicació des del Japó de que ha rebut un petit percentatge d'accions d'una herència, d'una companyia ferroviària japonesa, i aquí és on s'obre la possibilitat de l'aventura. Clar, la qüestió és com pot ser que una arquitecta municipal gironina rebi una herència del Japó. Doncs aquí està l'intríngulis, no? És una tia àvia que estudiava a l'escola normal de Girona, amb les circumstàncies que ells es van donar, per això l'ha posat a Girona, que acaba fugint, va a Barcelona, es casa amb un mariner nord-americà i van a parar amb l'exèrcit d'ocupació americà a Tòquio, i aquí és on comença una de les dues línies de la novel·la, no? Una és la de la saga familiar de dones, i la segona és l'aventura vital i eròtica i cultural de la protagonista.
És a dir, una part eròtica, també.
Sí, és que...
És a dir, ella es redescobreix des de tots els punts de vista.
Exactament, i l'erotisme no deixa de ser com una metàfora, no? Bueno, tampoc no és que jo sigui freudià, evidentment, no? Però sí que crec que és veritat que les teories que diuen que amb la creació literària, amb la creació artística, amb la voluntat de descoberta del món, sempre hi ha com una pulsió eròtica de fons, no? I aleshores aquí em serveix l'erotisme per anar il·lustrant la manera com els ulls de la Laura van descobrint la cultura. Clar, i entra per la porta de l'arquitectura, perquè és arquitecte, comença a veure el contrast entre l'arquitectura tradicional i la moderna, que és fascinant, la que s'ha fet en el segle XXI al Japó, i a partir d'aquí, a mesura que va aprofundint, doncs també aprofundeix en l'erotisme japonès, que és un erotisme també per llogar-hi cadires.
Sí, sí, que a més es reflexa molt bé en els seus productes culturals, no? En el manga, per exemple.
Sí, en el manga i en el tema ferroviari.
Tot i que en el dia a dia no sé si són tan oberts com m'ho sembla en el manga, per exemple.
No, en absolut.
O és un tema molt tabú, no? En canvi.
És un tema, jo crec que és un tema molt, molt tabú. I, de fet, una de les singularitats que per això vincula tant erotisme i ferrocarril és que hi ha una mena de fetitxe cultural en el Japó sobre tenir relacions eròtiques o sexuals en els ferrocarrils.
Ah, sí?
Sí, bueno, per exemple, això la Isabel Cuixet, que té una pel·lícula preciosa que es diu El mapa dels sons de Tòquio. Sí, és una pel·lícula que també el que fa és manifestar la fascinació de la Cuixet en el moment que vol. I ens inventa una història molt, molt, molt ben travada d'un català que té un negoci d'importació de vins a Tòquio i bueno, hi ha una sèrie d'incidències que fa que una dona de la Yakuza el vagi a matar i acabin enrotllats, etc. Mm-hmm. Bueno, doncs, la primera vegada que se'n van al llit junts, se'n van a un hotel de l'amor i entren en una habitació que està tota ella decorada com un vagó de tren, com un cotxe de tren. No? I és perquè la Cuixet ja havia descobert aquesta pulsió, aquesta fetichista entre el ferrocarril i l'erotisme. I el manga està ple d'històries eròtiques de tots els graus, des de les més nyonyes fins a les més brutals, d'històries sexuals que passen en els trens. I en els trens japonesos, a les hores punta, de vegades separen, les dones tenen un vagó reservat per evitar l'assetjament.
Què en dius ara?
Clar, perquè és una societat en què les formes externes es cuiden d'una manera enorme, i això fa que hi hagi un cúmul de repressió tremendo que acaba explotant, o bé amb una creació artística absolutament desaforada als nostres ulls, o bé també amb la part més sòrdida, que és el tema de l'assetjament i aquest tipus d'històries. No?
I en el tren per què? Perquè hi ha molta gent, hi ha molt contacte.
Perquè les hores puntes van molt plens. Però, esclar, a veure, això és el que passava a la Barcelona als anys 50. Totes sí, les àvies ens han explicat que en el tramvia passava el que passava i les mares els deien, tu aguanta i no diguis res perquè no et faci... Bueno, doncs és aquesta història masclista que domina el nostre món, no?
T'has hagut de documentar sobre com són els trens al Japó, ja ho sabies.
Bueno, ja els coneixia i, de fet, fa dos anys hi vaig fer un viatge que un dels centres d'interès, vam anar una colla de sis, no?, però un dels centres d'interès per mi era els ferrocarrils i molts dies m'escapava del grup i m'anava sol amb un tren d'alta velocitat a veure no sé quina línia, a veure no sé quin museu, no? I, sí, però, bueno, de fet, els ferrocarrils tampoc... Ara, el lector tampoc hi trobarà aquí una enciclopèdia sobre el ferrocarril japonès.
Home, ho imagino.
El que passa és que sí, que s'explica a l'interior de la companyia i, sobretot, la història de la companyia serveix per explicar una mica també la història recent del Japó, no?
Per curiositat, com és un tren al Japó?
Bueno, ja des del tren històric construït a l'any 27 o l'any 19, que encara n'hi ha d'aquesta època que corren, o els preservats de vapor, òbviament com a tots els països, no? Però hi ha trens de línies regulars que encara són els dels anys 20 i encara estan funcionant, i et trobes els trens d'alta velocitat que passa un cada 10 minuts i que t'enllaça Tòquio amb Kyoto o Kyoto amb Nara, etc.
Com un tren bala.
Sí, són tren bala, són els trens bala, però que passen amb una freqüència de rodalies i estan plens i la gent hi viatja constantment, no? És que és un país que si el tren es parés, el país es col·lapsaria, perquè l'orografia és brutal, les muntanyes no es poden construir perquè hi ha terratrèmols, per tant, tot està molt, molt, molt comprimit, les carreteres estan saturades i aleshores la vida circula en tren. És un país en què la vida circula en tren, tant a les ciutats com a les zones rurals.
Mm-hmm. A la presentació, com dèiem, hi va la Kano Kandabashi, que és japonesa i que et va ajudar una mica?
Sí, clar, jo sempre ho faig. Quan escric una novel·la, la dono a llegir a la Blanca Soler sempre, perquè és la dona que em va instruir amb la literatura, diguem, i després a gent que em coneix, que sigui el cas de la Blanca, i a gent que no em coneix. I aleshores la Kano i el seu home, que és català, la van llegir i em va ser molt útil, perquè és que deia, no, això en una reunió de negocis, això no es diria mai d'aquesta manera, es donaria la volta i es diria d'aquesta altra. O mai arreglaria això quan es visita una casa, arreglaria això altra. I és que això et va molt bé, perquè t'ajuda a polir
i per semblança. És veritat que els japonesos es mouen molt amb aquest tipus de simbolismes? És a dir, que s'ha de saber interpretar i que hi ha com una litúrgia.
Efectivament, hi ha un codi social molt intens. És a dir, diuen els sociòlegs que el que explica que sigui una societat tan relaxada, tan neta, tan fàcil de viure i amb lo tremendament comprimida que està la gent, és que històricament, amb la mentalitat sintoista, doncs, l'individu compta molt poc i el que compta és la comunitat, i això per bé i per mal és molt interessant, i per altra banda la convenció social fa que tot vagi rodat, però esclar, aquests tòpics que diuen que, bueno, que amb una reunió de feina, doncs es diran les coses d'una manera i després quan surten de treballar se'n van, s'embriaguen, i bueno, doncs això realment passa al Japó, i ho veus que gent que surt de l'empresa i se'n van embriagar-se per seguir parlant del tema. Però això els romans ja ho feien, no? Que discutien un tema, després s'anaven a emborratxar i si tant quan estaven embriacs i quan estaven serens arribaven a la mateixa conclusió és que allò és el que havien de fer. Vull dir que totes les cultures tenen formes de trencar la convenció, però la convenció serveix perquè com a lubricant i perquè tot funcioni.
Em deies que vas anar al Japó fa dos anys?
Fa dos anys, sí.
Has anat més d'una vegada?
No, hi tornaré, però...
Hi tornaràs?
Hi tornaré, sí.
Qui és el que t'agrada més al Japó?
Jo crec que la globalitat de la cultura... De fet, aquest llibre, un dels intents que també té és reflexionar sobre fins a quin punt és possible comprendre una cultura que no és la teva. De fet, a la meva primera novel·la, Els silencis de Betúlia, ja, aquest tema també hi sortia tangencialment, perquè la història d'un català a l'època de la Guerra Civil que va buscar recolzament a la República Anglaterra i deserta i s'hi queda perquè es fascina amb la cultura anglesa i s'enrotlla per allà, no? Clar, quan algú es fascina per una cultura que no és la pròpia, acabes trobant allò que busques, acabes comprenent de veritat, acabes fent que quadri el que tu estàs buscant i el que has llegit amb el que estàs veient. Aquest també és un dels temes que a la Laura li passa, no?, quan és en aquest país.
L'any que ve, Jordi, farà, crec que 170 anys, ho dic bé, d'arribada del ferrocarril a la Península Ibèrica, no?, i a Badalona.
A l'any 48, sí, per tant en farà 170, exacte.
I el tren, malgrat que han passat tants anys, continua sent un element de comunicació imprescindible.
Hi ha un sociòleg anglès que
es diu... És com la ràdio, que d'alguna manera persisteix, no?, malgrat els canvis.
Sí, bueno, mira, passa una mica semblant, no? La ràdio és una cosa que apareix als anys 20 del segle XX, però segueix tenint un toc de modernitat, no? En canvi, hi ha altres mitjans que són de l'època en què han aparegut. Doncs amb el tren passa el mateix, no? Els cotxes són molt d'una època, el naixement de l'avió està molt centrat en les avantguardes i els anys 20, en canvi, el tren, diu el Tony Judd, sempre és modern, no? Ho va ser quan va néixer, ho ha sigut, i ara torna a ser moderníssim perquè els trens d'alta velocitat estan solucionant temes mediambientals, no? I Badalona és un exemple magnífic, clar, quan va arribar el tren l'any 48 a Badalona, érem un poblet de pescadors i de vinyataires. S'industrialitza d'una manera tremenda perquè la via del tren permet fer apartadors i que, etc. I després, a la que desapareix la zona industrial, la zona que era ferroviària deixa de semblar ferroviària, no? Fa uns anys, en el Teatre Zorrilla, ens van demanar a uns quants escriptors badalonins que féssim uns petits textos teatrals, i el que jo vaig fer precisament era un personatge que era un guardabarreres que s'esposa que és immortal i ha viscut tota la història del tren a Badalona i feia justament aquestes reflexions. Podríem recuperar el text per la temporada que ve.
Ho recuperarem perquè de cara a l'any vinent, si és una xifra que tampoc és molt, molt rodona, però vaja, són 170 anys, sí, està molt bé, és una bona ocasió. Escolta, la novel·la és curta.
Sí, perquè jo penso que...
140 pàgines.
Suficient per dir el que crec que s'ha de dir, suficient per expressar el que volia expressar, i crec que també és suficient perquè el lector vegi quina és la trajectòria, l'aventura vital, cultural i eròtica de la protagonista, i vegi en quin context es produeix aquesta història.
Jordi, el teu somni seria rebre justament una oferta com la que rep la protagonista, la Laura, es diu, oi? No dic en el sentit eròtic, aquí no m'hi fico. Ha sentit de rebre accions d'una companyia ferroviària?
Home, preferiria, què et diré jo, que em convidessin al Japó a traduir la meva literatura, per exemple. Això sí que seria un somni impensable, per altra banda, perquè és una literatura...
Mai se sap.
Bueno, mai se sap, mai se sap.
Com li passa a la protagonista, la vida pot canviar com mitjó, a l'edat que sigui. El Jordi Fontagustí estarà aquest dijous a les 7 de la tarda a l'Espai Betúlia presentant aquesta novel·la que es diu L'herència japonesa i que li publica Librux, no?
Sí, Librux és una editorial molt petita que treballa extraordinàriament bé. És una més d'aquestes editorials que ara estan emergint, que el seu secret és un treball molt i molt i molt ben fet. La coberta d'aquesta, que és, jo la trobo
molt maca,
preciosa,
maca,
bueno, sí, és feta per un badalonista, és feta per el Quim Gual, el dissenyador gràfic de badaloní que tenim. Bueno, un treball molt ben fet, perquè una de les sòcies de l'editorial és badalonina, el Quim Gual també és badaloní, i aquesta gent fan un treball extraordinari d'acompanyament de l'escriptor, de correcció del text, i després tenen una magnífica distribuïdora, amb la qual jo crec que el futur de la... Perquè, esclar, les grans editorials catalanes tradicionals estan totes a mans de Planeta i, per tant, s'ha convertit en una altra cosa. I, per tant, editorials com Males Herbes o o Librux mateix, jo penso que són els que estan publicant ara bona literatura catalana. I per això hi vull fer amb ells.
Perfecte. Doncs, Jordi, felicitats.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.